El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres, Víctor Alexandre, Jaume Pla i Pasqual Dosó. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Comencem parlant de diversos temes d'actualitat. Per exemple, de la darrera tramesa dels papers de Salamanca, que ha arribat aquest dijous a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Es tracta d'una documentació que inclou prop de 250 caixes i 10 cartells, entre d'altres objectes. La Generalitat, però atenció, assegura que no hi ha tot el material que havien acordat amb el Ministeri de Cultura i que, per tant, durà a terme accions legals. El conseller de Cultura i aquí a Sant Cugat, Ferran Mascarell, va lamentar la manca de compromís per part de Madrid. Algú comentari a fer?
És que, clar, gairebé em sorprèn que hagin arribat aquestes 250 caixes perquè es tracta d'anar-ho fent tot en comptagotes. És a dir, una cosa que és teva, però que no te la volen tornar, i com que es van comprometre, doncs aleshores el que van fent és de mica en mica unes quantes caixes, però és clar, és que estem parlant d'una restitució, no és una concessió, sinó és una restitució, és una cosa que té uns propietaris i que va ser robada, va ser presa per la força de les armes, a més, i que bé, acabat aquell règim, se suposa, doncs hauria de tornar, i en canvi no es torna, i a més es fa cada vegada que es torna, sembla, vull dir, adopta l'aire del caire de concessió, de dir, bé, ara us portem això, eh? Ja que us queixeu tant, mira l'estat com us tracta de bé, eh? I es tracta d'anar pidolant una cosa que és teva, de manera que és més del mateix. Fa molts anys que dura això.
Sí, és que ara estava intentant recordar quan va ser la primera arribada de documents dels papers de Salamanca, i és que m'és gairebé impossible. Ara ho intentaré buscar, però vaja, portem amb aquesta història. Ahir quan hi vaig llegir la notícia i veia que no havien arribat aquests papers i que ho deia el conseller Cugat.cat, jo, vaja, vaig quedar de pedra, no?
Jo el que puc dir és que deu haver punts de vista diferents, perquè des de Salamanca, allà, que hi ha estat, vaja, hi posa Calle del Expolio.
Sí, sí,
ja. O sigui, però així de clar.
La primera vegada que van tornar va posar Calle de l'Expolio.
De l'Expolio, un alcalde que era característic.
L'alcalde d'allà.
Que era característic. Sí. I això vol dir que ells no ho veuen com un retorn de coses que havien robat i que d'allò, sinó que ho veuen com un expoli, per això ho deixen anar amb comptagotes. O sigui, jo crec que els hi costa molt.
És que ells no, és que els que no, els de Salamanca no ho deixen, ells per ells no sortiria d'allà. És l'Estat el que els obliga, i que allò surti, però per ells no sortiria. Per ells és un espoli.
No, però això ja ve de llarg i és de l'època del PP, perquè l'última setmana del govern Zapatero ja tenien centenars de caixes, aquestes que han donat ara i moltes més, tot el que quedava les tenien embalades, i van dir, hi havia la González en aquella època, la ministra va dir sí, ara es tornen, i l'últim dia van dir que es parin immediatament, perquè l'endemà entrava el govern del PP, les van paralitzar en aquell moment, era ordres del nou govern que entrava, no? I esclar, és ben bé el PP que no li dona la gana de tornar-ho, i ara els que han tornat, diu el ministre Bert, que només parla sempre per ofendre Catalunya, no se'l sent parlar, però quan parla és per parlar malament de Catalunya, que els tornen, que ja s'han acabat, que el reste no s'han de tornar, i a més, que si aquests que tornen pertanyen a famílies o entitats que no existeixen, les han de tornar. En lloc de, lògicament, si aquesta família s'ha mort després de tants anys d'esperar, és que es quedin a la seva terra, que és Catalunya, que cony has de tornar allà, que a més estan en caixes en males condicions i que ningú pot anar a fer un estudi, eh? Hi va un historiador ja i no hi ha manera, perquè no...
Sí, em sembla que el Miqui Motó, el Miquel Calçada, em fa la impressió de que van allà i va prendre uns papers així fet testimonialment, i es veu que allò era Can Garlanda.
Sí.
Jo me'n recordo que quan era Persones Humanes...
Sí, anava a dir el mateix.
Va fer una broma, de fet, sí, clar. Sí. Ell va anar allà, va anar a Madrid, a Salamanca, i a més, doncs, es va fer passar per periodista argentí.
Això no ho sabia.
Sí, perquè com a català no colava. Sí. I aleshores, doncs, anava preguntant també pel carrer, no?, i tal. Clar, la gent deia pestes, no?, de tot això, evidentment. I es va anar dintre de l'arxiu i aleshores, clar, agafava algun paper, se'l posava sota la xella i feia aquí, ara que no em veuen, surto. Però, clar, era broma, no?, però era molt divertit allò. Però, ostres, allò fa anys, sí, era els anys 90, això, eh? Els anys 90, em sembla, oi? Perquè quan feien Persones Humanes, era els 90.
Deu fer molts anys.
Sí.
Això que explica, perdona, Víctor, es pot trobar a YouTube, això
del
Mikimoto. Si poses YouTube Mikimoto Papers de Salamanca, surt un fragment i és que el recordava haver vist, no?
Sí,
i pregunta a la gent del carrer passant-se per Reporter Gentí què els sembla, no? I vaja, les respostes són...
Sí, és que ell, clar, ell deia, no sé quina televisió argentina va dir i tal, estos catalanes que te quieren llevar los documentos i tal, sí, claro, tal, la gent, deia, era molt divertit, vaja, és que era molt...
Però la gent parla sense cap coneixement de causa, eh?
Però i tant.
Quan ho preguntes al carrer no tenen ni idea, eh? El que passa que, com que és contra Catalunya, ja els hi va bé, no?
Sí, és una cosa que ells consideren que és allà, i que la van portar allà, i que per tant s'ha de quedar allà fins a tota l'eternitat, sigui de qui sigui, és seva, no?
És que tot el que fan és tan bèstia, perquè l'alcalde, no sé si és el mateix, que ja era Tenerife en aquella època, quan es van emportar els primers papers, es van emportar a la matinada, perquè sí, no hi hagués ningú que s'hi oposés, obligats, i el tio, pel seu compte, va posar la placa, va canviar la placa i va posar Calle de Esporio.
Sí, sí.
Però això no, alcalde, si no es fa amb un plenari municipal, no es pot canviar un carrer, no? Hi havia un veí que protestava, deia, com punyeta, a mi ara m'han d'enviar cartes als meus parents a Calle de Esporio. Jo no havia posat mai això, no?
Home, l'escriptor Gonzalo Torrente Ballester va dir en unes declaracions que era un botí de conquesta.
Sí, sí, jo recordo les imatges.
Que allò era un botí de conquesta i que no s'ho enduien perquè... s'havia guanyat la guerra i era el botí de conquesta i jo em vaig quedar de pedra, no?
No, ho va dir des del balcó.
Sí, sí.
Des del balcó. Allà va cridar, som vuestros por derecho de conquista, va dir.
Sí,
aquesta
sí,
frase literal.
Sí, hem de tenir en compte que allà, a la plaça Major de Salamanca, encara hi ha un d'aquells medallots que hi ha amb la figura del Franco.
És que és a diferents llocs de l'estat espanyol n'hi ha de símbols franquistes que no s'han retirat. De fet, també n'hi havia a Catalunya, a la Terra Alta, i així en alguns llocs hi havia, també. Però fa uns anys n'hi havia.
I
perquè els alcaldes no els havien retirat.
I sense anar més lluny, a Sant Cugat, fa ara poc temps relativament, estic parlant de fa un any, dos anys, va haver-hi una campanya, si no m'equivoco, de RAN, la CUP, etc., d'haver d'anar a arrencar símbols feixistes dels blocs de pisos de protecció oficial d'aquella època,
on
hi havia el jou i les fletxes,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I vaja, que tu passejaves per Sant Cugat, jo recordo haver passejat per l'avinguda Lluís Companys,
sí,
per més Inri, i veure, no?, que hi havia allà el jou i les fletxes en molts edificis que, vaja, com estan allà en una plaqueta que són petites,
sí,
i t'hi has de fixar, però vaja, la simbologia hi era, no?
Em sembla que va ser el periodista Jordi Panyella de l'Avui, que fa uns anys va denunciar que en el cinema comèdia hi havia un símbol franquista i que no s'havia retirat mai, i arran d'allò es va retirar, no va fer públic. Però clar, ha de ser algun periodista, alguna persona que ho veu, que ho denuncia, que ho fa públic, si no...
És que d'aquest cartell que deia dels edificis aquests...
El jou i les fletxes.
Del jou i les fletxes, l'important era que aquelles eren unes cases protegides, uns habitatges, amb el jou i les fletxes ja ni t'hi fixaves, almenys d'allò. Vull dir, bueno, la cosa era que et deia que aquell cartell era d'això. Ara, realment, portava aquests símbols feixistes.
Sí, sí, és com si portés el símbol nazi a Alemanya, no?
Efectivament.
Clar, clar.
Però és que aquests símbols, la gent, a diferents zones d'Espanya, això ho troben natural, eh? Jo tinc una anècdota, clar, fa 5 anys, però és ara, que vaig anar a Fuerteventura, a Canàries, per un tema professional. I resulta que hi havia una avinguda allà, que feien obres i l'ampliaven, i l'avinguda aquesta deia Avenida Generalísimo Franco.
Bueno.
I un carrer que deia José Antonio. Primo de Rivera, encara fa 5 anys. I amb una autoritat d'allà li va dir, però com és que mantenen esto? Bueno, esto es historia, no hay que renunciar a los hechos históricos. Pero ahora ya cambiamos, mire, esta prolongación ya ponemos otro nombre, ¿eh? Ya ha cambiado. ¿Y cómo lo ponen? Carrero Blanco.
Caram.
Em va deixar estomacat, tu.
A Carrión de los Condes, sí, sí. A Carrión de los Condes, a part que hi ha el carrer de Girón de Velasco, hi ha el carrer del Caudillo Generalísimo Franco. Bueno, ja ho hi havia, potser sí, també sí. Fa 4 o 5 anys.
Sí, bueno, si sí, fa 4
Caudillo Generalísimo, més ja no es pot fer.
No, ara l'última és aquesta, no? La, el tema de la Valle de los Caídos, no? El que ha fet el govern...
No sé.
Sí, a veure si me'n recordo, perquè vaig llegir aquestes coses són gairebé es fareixen. Havia, em sembla, no sé si ho dic malament, havia condecorat o homenatjat a l'arquitecte que va fer el Valle de los Caídos, una cosa així.
Juan de Ábalos, es deia.
Sí, no sé, sí.
Alguna
cosa així, ara, però és d'ahir mateix, és una decisió governamental espanyola. De no deixa de ser una glorificació, clar, d'un monument feixista que a mi em sembla que hauria d'haver estat derruït.
Hi ha unes mares de déus que semblen generals, no?
Per cert, per ser justos, Iniciativa va demanar al ple municipal que retiressin tots els símbols franquistes encara presents a Sant Cugat en una moció que es va aprovar, i va haver-hi moviments també de l'esquerra independentista d'anar ja directament carrer per carrer i arrencar-ho.
Ja no n'hi ha, no?
Home, mira, la moció es va presentar al març d'aquest any,
carai.
Del 2014, vull dir que ara estic intentant recordar, perquè clar, hi ha tantes mocions que un li vessa el cap, no? Però vaja, que si ho van dir al març d'aquest any, sí. Vol dir que n'hi havia, estic intentant llegir la notícia, em van fer una llista...
I es va publicar a Cugat.cat, no era petita, tampoc era una cosa, però clar... Sí, bàsicament, sobretot, eren, sembla que era el jou i les fletxes en alguns edificis d'aquests antics.
Que ho diu, Els símbols feixistes perviuen a diversos edificis privats de la ciutat, i Iniciativa lamentava que Sant Cugat aparegués en el cens de simbologia franquista que elabora el Memorial Democràtic de la Generalitat.
Clar.
Vaja.
Sí, sí.
I això de l'escultor aquest, que... Sí.
Ara ho estic intentant buscar, però ja no...
Sí.
Vaja.
Sí, sí, sí. És una, sí, en una notícia... La vaig llegir, em sembla que era del Singular o del Nació Digital d'ahir, era una...
Ara
sí, em va cridar l'atenció, sortia la foto del... Em sembla que era el Singular que sortia...
Deu dependre del Ministeri de l'Interior, això, no? Home, que ho utilitza per anar a meditar. Sí. Ara van meditar allà, el ministre.
Fernández Díaz.
Sí, doncs suposo que...
Allà o el Tibidabo, perquè el Tibidabo és adorador nocturno, és de l'adoració nocturna i la fan al Tibidabo.
Sí, 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 això és veritat. A l'església del Tibidabo...
El meu gendre és el president de l'adoració nocturna.
Sempre hi ha una persona resant a dins de l'església del Tibidabo.
Què és l'adoració nocturna?
Sempre.
El nom ja t'ho indica, però vull dir, es veu que abans, bueno, l'adoració nocturna és un tema que es fa, que suposo que és fer companyia al Santíssim o a l'Altíssim, com es digui, a la de Llonses, i es fan per torns i està tota la nit, com deia el Pep, una persona resant en allà tota la nit, per torns, o sigui, es fan torns de 2 hores.
Però motiu de què?
Coi, de sempre fer. De fer-li companyia.
És fer, no?
Sí, evidentment. I aleshores, a Barcelona, al carrer Junqueras, al costat de la Casa de les Mantes d'allò, hi ha sempre un Santíssim exposat, amb un piset, no sé si us he fixat.
A la Casa de les Mantes.
Pel porrell. No, dels Mantes, de les Mantes. Sí, I pujant amb esquerra ja es veu que diu... diguem, Sagrario Perpetuo, com es digui, i aquí tot es va juntar i ho van fer en el Tibidabo, i en el Tibidabo hi fan sempre, els tornen sempre ja d'allò, i el Fernández Díaz forma part dels adoradors nocturns.
Sí. I va...
Sí, 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 sí.
I va com a ministre, sí, ella també.
No com a ministre, no, va com a no, catòlic, com a
Fidel. Sí, no, vull dir,
sí, 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 sí,
ministre,
sí,
sí. I va,
t'ho igualment. Puc assegurar, carai. Perquè un nen meu va dir, mira, aquest l'he vist al Tibidabo i no sé què, no sé quantos.
Sí, sí, sí.
Estic intentant trobar aquesta notícia, però vaja, no me n'en surto, eh?
Em sap greu. Això vol dir que la fe no té res a veure amb la política, suposo, perquè...
No. Per un tipus de fe, per un tipus de polítics, també, no?
Sí, perquè és un contra... És a dir, sí. La fe i tot el que significa el món religiós...
I anar cascant els negres per baix i els no sé...
Exacte, com... no? És a dir, que no concorda gens determinades ideologies polítiques amb tanta fe en Déu i amb tanta... I amb bé, hi ha amb tants vincles amb l'Església, quan en principi se suposa que el que es predica doncs és estimar el proïsme i fer el bé,
sí.
I no maltractar la gent, no? I quan resulta que quan tens poder per exercir determinades activitats, doncs et dediques a ordenar que disparin contra persones immigrants que l'únic que fan és maldar per arribar a una costa i estan nedant, i mentre neden els dispares, bales de goma, i en mates 15, doncs em sembla que aleshores ets un criminal que hauries d'estar doncs, portat davant d'un tribunal penal. Perquè això és terrible, és inadmissible en un règim democràtic tractar les persones com si fossin bèsties rabioses.
No? Víctor, és inadmissible perquè jo que no entenc la tebior d'Europa. En aquest aspecte li van cridar l'atenció sí, al ministre, però és que un fet tan evident,
sí, Jaume, però,
tan criminal, sí, com és possible que Europa no s'hi posi?
Sí, Jaume, però fixa't, això també és culpa nostra i de tota Europa, en definitiva, perquè si aquestes persones no fossin africanes i de color negre, fossin de Califòrnia, això hauria estat un escàndol internacional,
Ja.
Si fossin rossos i blanquets. Ja. O sigui, és indignant, És indignant.
Ja, però Europa també té part, no?
Sí, per això dic, Europa, clar, és que sent mosques, Vull dir, són persones o no són persones, els africans? És que, clar, és que si ets californià o ets alemany, aleshores, hòstia, és un escàndol, no? Imagina que haguessin matat 15 alemanys. Imagina't. Què hauria passat? 15 africans.
O jueus, que ja tindríem tots els israelians aquí.
15 africans no són res, és poca cosa, home, pobre, 15 africans que mors de gana, no? Home, és que és indignant, És...
Què més?
Escolti, no, abans de parlar de qüestions polítiques, tenim l'estrena de la pel·lícula de Woody Allen aquest cap de setmana.
Però aquí només pots el Guillermo,
No, però refietdecua.cat, Jaume, ja, no del tot s'han cuat. Refietdecua.cat, que nosaltres rebem la informació al punt.
Doncs mira, el tot no,
S'inaugura, també s'estrena el Cinesa, en versió original, per tant no hauràs d'anar a Barcelona.
No, ja m'agrada,
Mira, és a les 4, a les 6, a les 8 i a les 11.
Molt bé, noi, molt bé.
No, Woody Allen
doncs
és un...
Doncs ja aniré. Jo soc fidelíssim del Woody Allen i tot el que fa m'interessa.
És un director que té ja un públic fix, estreni el que estreni.
Perdona, la ciutat de Barcelona és la segona ciutat del món, després de Nova York, on té més èxit el Woody Allen.
Sí, perquè als Estats Units tampoc és que sigui un director d'èxit. Nosaltres aquí el venerem molt,
no.
Malgrat aquella pel·lícula infame que va fer de Barcelona, tot sigui dit. Que, vaja, li perdonem perquè és qui és.
Saps que gràcies a aquella pel·lícula ha augmentat considerablement el turisme americà?
És veritat,
Sí, doncs...
El turisme americà, no en venia,
No sé quina visió de Catalunya es van endur de Barcelona.
Era una postal, que si no coneixes Barcelona, et sembla, clar, t'ho creus tot. És a dir, penses que és així, tal com ho presenten, no? Però clar, si tens
Barcelona
aquí,
no? La pareixia maca, Vull dir que
sí, va agafar
les... com vulguis, però no sortia en flamenc.
Sí, però la història de dos desequilibrats allà, vaja, és igual. No.
Però,
sí, a més, Penélope Cruz i Javier Bardem, que vaja, que en Barcelona no sé quina...
Cap. Vull dir, cap, és que així, amb tres lletres, cap. Però no sé qui pintaven, no? Bueno, perquè Bardem és conegut, fa cinema nord-americà, i van buscar un nom...
Representava que era un pintor, no? Abstracte, i és de Sabadell aquest noi,
Qui?
El pintor.
A la pel·lícula?
No. Els quadres que presentava.
Sí? Vols dir les pintures fetes, d'acord.
Feia veure que era un pintor, i llavors va anar inclús a Sabadell a pintar amb aquest senyor, que li ensenyava com havia d'agafar l'espàtula, fer veure que en sabia, no? Sí, és de Sabadell. I ja dic que el turisme americà ha augmentat considerablement perquè van descobrir Barcelona a través d'aquesta pel·lícula.
Era una pel·lícula de promoció, com una fase d'una pel·lícula... Dius, què podríem fer? Un spot, no?, de promoció d'una ciutat, en aquest cas un spot que duri una hora i mitja, i ensenyant, evidentment, els llocs més emblemàtics de Barcelona, la Sagrada Família i...
No hi havia res folclòric,
el Parc Güell, tot això.
Ho sabem de memòria, però els de fora veien coses molt dignes de postal, tal com vulguis, però molt dignes de Barcelona. Vull dir, no hi havia toros, ni flamenco, ni res d'això, no, que és el que la gent veu encara, no?
No, perquè bé, Mediapro va intervenir perquè això no arribés a aquest extrem.
I ja li
deien, perquè clar, ell no viu aquí, no ha viscut. Per tant, poc a poc cosa pot saber, però ja li deien, escolta, això va per aquí, no va d'aquella manera, i per això es van introduir unes paraules en català i tot allò, no? De fet, hi havia més material que no va sortir, perquè hi havia actors catalans que intervenien, com en Joel Joan, que tenia més paper, i al final és que gairebé...
Surt un momentet, una momentet, conversa de bar,
sí,
no?
Em sembla. Clar, allò era més llarg.
Molt, i tots els dos catalans, molt real, allò i Bertran, el Belfolk, van sortir quantitat i no sí. van sortir gens.
El Joan Pera també sortia, sí.
Deia, tots sí, aquests sí. No hi eren, no. Van aparèixer allà, però ells tots van acceptar per poder actuar amb Woody Allen, perquè tinguessin una mínima imatge i no van aparèixer. En canvi, un senyor... Domènec, que és un actor que és gran,
Josep Maria Domènec,
quasi tan gran com jo, aquest feia de pare del Bardem, aquest sí.
Sí, 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 sí.
Ell, quan va a Oviedo, no? Que fa aquella visita a Oviedo, que apareix així...
Era una mena d'home molt, diria, molt bohemi, no? Que vivia en una barraca, en una finca abandonada, i anava a veure-ho, finava a veure el seu pare, i es pavonejava que deia jo, que sóc un secundari, resulta que tinc paper més que tots els altres primeríssims que estaven allà i no van sortir.
Sí, me'ls volien sortir. Ja, bé, Joan Pera és el que doble el Woody Allen actualment. Abans el doblava en espanyol el Miguel Ángel Valdivieso, que era fantàstic. Era un locutor de Ràdio Nacional.
Ja fa anys que surt el doble.
Sí, no? Ell era, però era molt bo, el Valdivieso, que doblava el Jerry Lewis. Però el Valdivieso va rebre una carta... Quan va morir, ell, la seva dona era també dobladora, la Maria Dolors Gispert. I quan va morir, jo l'he vist aquesta carta, me la va ensenyar ella, va rebre una carta d'en Woody Allen, dient, diu, m'he assabentat de la mort del seu marit, diu jo no vaig tenir oportunitat de conèixer-lo, diu, però per tot el que m'han dit, m'han informat, era, doblava molt bé les meves pel·lícules, el meu personatge i tot això, no? I li donava el condol.
Molt bé.
I això va ser en els anys... quan mor Valdivieso, primers 90.
Primers però el Woody Allen es va identificar molt en Barcelona, eh? Ja el coneixia, però d'estar d'aleshores... està molt identificat amb Barcelona.
Li agrada, no? Molt, li agrada molt l'arquitectura.
I quan rodava la pel·lícula, apareixia en una sala que té la Casa Fuster, que hi ha Hotel de 5 Estrelles, que va allà a una sala modernista molt maca, i via el seu conjunt que estava allà actuant, i de cop apareixia ell i feia un concert de clarinet. I la gent no sabia mai quan hi seria, però... I anava amb un bar que en aquella època tenia el meu fill, que es deia el Bar Mut, i anava a prendre allà els aperitius i tal, i es va identificar tant que quan va marxar va provar unes croquetes de pollastre, li va agradar moltíssim, i el tio se'n va anar i va tornar a venir
amb un tàper,
calla, i va dir, faig una presentació a Nova York d'aquesta pel·lícula i vull aquestes croquetes. Diu, escolti, però a Nova York en vull 500. I el tio no sé com s'ho van muntar.
Nevera.
Ell va pagar-se l'avió, bueno, a la part de l'avió que portava d'aquestes 500 croquetes que feia la senyora del bar.
No ocupen gaire lloc.
Bueno,
no.
Home, però són croquetes, eren molt tendres i una cosa molt delicada, tu, per agafar l'avió i anar-se a Nova York. Vol dir que ell, en aquest aspecte, la prova està cara pel concert de Nadal, actua al Liceu.
Cap d'any, no?
Cap d'any.
Això anava a dir, ara ve a Barcelona.
Em sembla que és Nadal, eh? Bueno, és igual, però vull dir que l'home aquí... I va dir que quan va actuar al Palau va quedar emocionat i que actuaria sempre que li demanessin gratis, perquè aquell marc era impressionant i que era una joia poder actuar allà, no?
És veritat, es va quedar garratibat.
Garratibat, sí, sí.
El va veure abans de fer la pel·lícula, eh?
Sí.
Allò va ser una de les coses que el van impressionar més, al Palau de la Música.
Vol dir que l'home té cultura i bon gust.
Home, és que nosaltres, perquè estem molt acostumats, però és que el Palau de la Música és una meravella, sí,
una meravella de
patrimoni de la humanitat. Sí, allò és una meravella. Mira que queda, pobret, queda arraconat allà perquè no té perspectiva. Perquè...
Sí, és una llàstima. És una llàstima que no tingui una plaça davant perquè el puguis...
Si és una plaça, allò estaria... Bé, clar, estaria ple d'autocars, clar.
D'autocars i de bars. I actuari? Pasqual, tu hi has actuat, no?
Sí.
Bueno, al Palau de la Música?
Jo havia actuat quan tenia 12 o 13 anys, perquè al col·legi que anava feien la solemne promulgació de dignidades.
Ui, això sonava molt malament, eh? O no?
I aleshores et donaven les medalles i el príncipe de matemàtiques, emperador de latín, coses d'aquestes. Bueno, precisament el pare Victori, el Victori Companys, que és, no sé si ha sigut rector d'aquí de Sant Cugat, o ara deu ser d'allò, príncipe en totes les assignatures, i llavors un xàfec d'aplaudiments, era un tema. I llavors nosaltres, jo havia recitat al Palau de la Música dos o tres cops, quan eren aquesta solemne promulgació, i ara, amb la... per tant, ens coneixíem tots els raconets, perquè quan tens 12 anys no t'estàs tranquil a la cadira, sinó que vas grimpant per una banda i altra. I després també sóc company de batxillerat del Lluís Millet Lores, que vivia a dalt, o sigui...
I tant, la família Millet vivia a dalt.
Vivia a dalt, el Millet venia al col·le
sí,
vivia a dalt. El meu curs, i vivia a dalt, i llavors vam anar també una altra vegada a veure totes aquestes instal·lacions. Ens va explicar que un senyor va caure per la claraboia aquella tan xula, i, però bueno, no li va passar res, però arreglant, reparant, no sé què, va caure allà. I després he tornat amb la lira i puc
aquí,
assegurar...
Aquí,
I puc assegurar...
I sona bé, no?
Que és, bueno, va ser, és que sona bé perquè entres allà tan emocionat ja. O sigui, que estàs tan absolutament concentrat que no pot sonar malament, però el marc aquest és indescriptible, indescriptible.
Ja us puc explicar també una anècdota. Jo he actuat com a actor de teatre.
Sí. En el Palau?
En el Palau. L'única vegada, de les úniques vegades que s'ha fet teatre.
Anava a dir que a mi no em sona haver-hi de teatre. No, per això.
Tu encara no havies nascut, però
probablement.
A l'època del dictador nosaltres vam muntar una agrupació que es deia Agrupació Dramàtica de Barcelona, que va muntar el Frederic Roda, i per cert ara li han donat el títol de... El premi, han creat un premi de teatre a Òmnium a la nit de Santa Llúcia d'aquest any, el aconseguiran per primera vegada, premi de teatre Frederic Roda. Bueno, en aquella època vam crear aquella agrupació, clar, la censura i el govern estava contra qualsevol cosa catalana, i llavors cada obra que fèiem, que estrenàvem, si eren obres estrenades en català traduïdes, només deixàvem fer-la tres funcions, perquè no veiés massa públic. Venia, omplíem, llavors ens deixaven al Liceu, al teatre, i llavors ens deixaven al Palau, perquè era enorme, i ens deixaven fer teatre allà, i muntàvem l'escenari en la boca del mateix Palau, i vam estrenar una obra que es deia Pedra i Sang, perdó, Or i Sal, del senyor Brossa, que ningú sabia qui era, i els decorats en el Palau, imagina't, van posar unes estoles un decorat així com de taló de fons fets pel senyor Antoni Tàpies, sí. I després vam fer altres obres allà i muntàvem escenari, que allò era impossible, sí. Muntar una escenografia teatral, però no ho sabien, perquè sabien que podien fer tres funcions, omplíem de gom a gom i el Palau tenia una entrada, fins que ens van clausurar en el Palau, perquè vam estrenar l'última obra que ens van permetre, que era l'òpera de Tres Rals del senyor Bertolt Brecht. Vam tenir la censura, ens ho van autoritzar al final, i va venir una denúncia de Madrid dient que era impossible, que aquesta obra era un comunista, impossible. I el dia de l'estrena, en ple teatre de gom a gom venut, bueno, estàvem allà actuant, la van suspendre i van haver de marxar la gent. I
però
després...
Suspendre vol dir que va entrar l'autoritat de...
Sí, i la van suspendre. I la gent estava al teatre, eh? Imagina't això, desalojar la sala. I aleshores el Rodes va moure, va anar a Madrid, va veure que no hi havia dret de que suspenguin d'un autor que no coneixien, i quan no coneixien era comunista, i al final li van tornar a deixar fer. Però llavors el govern de Torn, el ministre no sé qui era, no va suspendre l'obra, la van poder tornar a fer al Palau, però llavors va suspendre l'agrupació, la van clausurar. Vull dir, bueno, el Palau, actuar allà en forma de teatre, és una cosa, no s'ha fet mai
és
més.
És increïble.
No hi ha hagut mai més escenografia.
Parlem de política. Junqueras, dos punts. Estic convençut que hi haurà acord amb el president Mas. Ens convé i és imprescindible. Sí. En l'entrevista a Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio, que la vam fer conjuntament,
sí.
El cap de l'oposició justifica el rebuig a la llista de País de Mas perquè assegura allunya els indecisos i fa que molta gent que vol participar en la independència se'n senti exclosa. A part de l'entrevista, dimarts vam tenir la conferència que va fer el Palau de Congressos de Barcelona, on ja va traçar les línies que va explicar ahir a l'entrevista. Algun comentari?
Digueu.
No, vulgueu.
Jo considero que és un gran polític, un gran personatge, però en aquest cas em sorprèn i el tinc de criticar. Perquè, primera, quan va fer la conferència... no hi érem, però ho vam veure tots per la televisió, va tenir una fallada terrible, perquè és normal que en una conferència del president del govern hi vagi l'oposició, si el conviden. El que no és normal, ni he vist mai, que quan ho fa una conferència de l'oposició el president hi vagi a primera fila. No ha passat mai això. I, en canvi, al presentar el senyor Junqueras, el mínim que podia fer és agrair la presència del president de la Generalitat. No va dir ni piu. Segona, va fer la conferència que era com si estigués a Sant Vicenç dels Horts. Vull dir que...
Els Horts de Sant Vicenç.
Va fer-ho... Té una retentiva, té una categoria, una gran memòria, però ha d'haver-hi una que... Els anglesos en diuen de touch of class, no? Ha d'haver-hi una classe allà, un estil. I el faristol, el centre, i ell anava sense corbata, amunt i avall de l'escenari. Bueno, això vaig trobar-ho en poca classe. El que va dir va estar molt bé, però el que no pot ser és que després van dir demà es veuran amb el president i no s'han vist encara, i aleshores dona una altra conferència o una entrevista. No pot donar cap més entrevistes si no ha parlat primer amb el president, perquè el que va dir amb la Terribas era exactament, no va dir res de nou que no fos amb quan va fer la conferència. I això, els que es vam manifestar, diem, bueno, ja està bé, escolteu, perquè el poble és molt més actiu i molt més, ja d'una vegada, diu, fem-ho, que no pas ara estan desfullant la margarita. S'han de reunir, s'han de trobar, s'han de fer eleccions anticipades i s'ha acabat el bròquil. Perdó, eh?
Digueu més tema.
Jo, bueno, si em permets, tots sabem ja aquell acudit mexicà de que està l'exèrcit perdent i necessita auxili d'una altra banda, i el general li diu amb un capità: escolti, vagi a buscar vagi corrents amb una moto a buscar reforços allà. Mi general, no tenemos motos. Vagi corrents amb el cotxe. Mi general, que no tenemos coches. Pues vayan con un burro. Dice, pues no hay burros. Dice, pues monte en su madre. Dice, o en la suya. Diu, bueno, en la que corra más. El cas és que davant d'un d'allò d'emergència crec que l'important és el que corra más, i per tant estic convençut de que s'han de posar d'acord.
I s'hi posaran.
Naturalment.
S'hi posaran, però ja...
Naturalment.
No cal que vagi a fer conferències, aquí, ara que has de fer parlar amb el president.
Aquí, si recordeu, ja vaig dir que a mi el que m'agradaria és que anés al Mas i aplaudís el discurs. Va anar al Mas
i va aplaudir el discurs. Clar.
Una lliçó de mòduls.
Molt bé, i tant.
Jo penso
que això no va
ser citat. Una lliçó de mòduls.
I tant.
I després jo crec que els punts de frec que hi ha aquí són pràcticament en veig dos, un els de les llistes i l'altre el caràcter de les eleccions, de les votacions. El de les llistes, jo crec que la llista paraigua, a mi personalment, encara que sembla que és molt millor la llista única i tal, sí que sé que hi ha gent que li pot fer un cert rebuig votar a segons què o segons qui. Llavors, si volen posar independència per Esquerra, independència per Convergència, independència per la CUP, mentre digui independència o el que vulguis dir, doncs a mi tampoc no em sembla tan malament. Ara, el que sí que crec és que aquests 18 mesos que va donar el president Mas... és a dir, que les votacions que hi hagi haurien de ser no unes d'allò constituents, com diu ell, no sé exactament el nom, sinó plebiscitàries, o sigui, fet d'aquesta manera. I llavors vull afegir només una reflexió. Us imagineu que tots els unionistes, que diuen ara, tots els espanyols, Ciutadans, el PP, la UPyD i tal, fessin una llista única, jo crec que automàticament ens tornaria a reagrupar tots, i llavors sí que seria una elecció que dirien Espanya o Catalunya.
Sí, sí, sí. Si passés això, realment... Sí,
seria curiós.
Sí.
I pot passar, no?
Home, ja no. Hi van cap aquí, no? Perquè la foto del senyor Iceta amb la Sánchez Camacho...
Tant com llista única, té... no crec que l'arribin a fer, no crec, perquè s'hi hauria de posar el Partit Socialista allà també, i no sé, no crec que arribi a ser així, però en tot cas, recuperant això que preguntava el Pep i tal, sobre tot plegat, recordaràs que la setmana passada vam comentar el comportament d'en Junqueras en el discurs del president Mas... quan no sabia si acordar-se a l'americana, sí, se l'acordava, sí. Se la descordava, se la tornava, no sabia què fer, i finalment, clar, no aplaudia, fins que es va sentir els crits d'independència, llavors va haver d'aplaudir. Però les formes són importants, sí, quan arribes en aquests àmbits de la política. És una cortesia que es fa fins i tot quan vas al teatre i a vegades no t'ha agradat prou l'obra de teatre o el que sigui, o el concert, però en fi, tampoc ho han fet tan malament, i per tant aplaudeixes i ja està, no passa res, i no et quedes allà com un estaquirot, llevat que realment allò et sembli abominable. No vaig veure la correspondència, és a dir, al contrari, dic, és a dir, el comportament del president Mas quan va anar allà, com deia el Jaume, realment no acostuma a passar que el president vagi a discursos de l'oposició. Ho va fer, i a més a més va aplaudir, ho va fer discretament, no amb entusiasme, evidentment,
i no hi estava d'acord, però era correcte, segur,
no,
però va aplaudir.
Va dir que era una esmena a la totalitat, en tot cas, però ho va fer. Si tu tens allà el president, escolta, jo quan faig presento un llibre, si a vegades ve alguna persona, o ve l'alcaldessa en aquest cas, o ve un regidor de cultura, un regidor o així, o una persona d'aquestes, a mi no costa res saludar-la i dir, tenim entre nosaltres l'alcaldessa o qui sigui, i ja està, no? I fas un
esment. Hi havia un president, no govern,
Crec que s'ha de fer, tens l'obligació, jo crec que de fer-ho, i no ho fa. Sembla que sigui allà un mes que està per allà, perquè tu ets tan important que allà et ve a veure tothom, no? I si hi hagués l'Obama, tampoc el saludaries, perquè l'Obama té l'obligació de venir-te a veure tu. Bé, després, això s'ha criticat, ha sortit algú que ho ha criticat, algú de l'òrbita d'Esquerra, precisament, també ho ha fet. No em va semblar gens bé, tampoc, el comportament de la militància d'Esquerra amb els crits de president. O Junqueras. Em sembla molt bé que el vulguin tenir com a president, clar que sí, per això són en política, però les formes tornen a ser importants, i quan tu portes un convidat que està en un altre lloc, tu en aquell moment no has de menystenir aquella persona, perquè el convidat l'has de tractar bé, ja que ha vingut, malgrat estar en desacord amb tu amb moltes de les coses que dius o que diràs o que fas. Aleshores, sembla que és molt més correcte, doncs, escolta, el crit de president no és necessari, primer el que has de fer és guanyar les eleccions, si vols que el teu líder sigui president, i o ho fas quan estiguis en el teu àmbit, entre els teus. Tampoc em semblaria bé que hagués passat el contrari, que l'Artur Mas estigués a l'oposició, en Junqueras fos president, i quan el conviden allà, i aleshores tothom cridés president que la convocatòria la fes Convergència estant a l'oposició, i que aleshores es presentés en Junqueras com a president i aleshores cridessin Artur Mas president, no? I finalment, és a dir, jo recordo que això no m'ha agradat mai, això ho fa Esquerra, i no m'ha agradat mai, fins i tot amb una persona amb la que no hi coincideixo ideològicament gens, que és el senyor Miquel Iceta, que una vegada van fer un acte públic també i el van convidar el Miquel Iceta. I aleshores, doncs, allà es van sentir crits de menyspreu i tot això contra allò que representava aquella persona. Dic, home, si porteu un convidat, allò, més que una invitació, sembla una ensarronada. I això no s'ha de fer mai.
Perdona, això que deies de quan van començar a crear independència, hi havia un anglès amic del Matthew Tree que va fer un comentari i va dir, això en el meu país, si a un opositor li fan això, ell para i diu, perdoneu, el president del govern està aquí.
Clar. Ho podia haver fet algú, no el president.
Home, i per què no el Junqueras, no?
En l'acte del Junqueras...
Quan va cridar això, i aprofito per saludar el president nostre que està aquí.
No.
Era una ocasió magnífica per dir-ho.
No, estic d'acord. Dic, atès que Junqueras, que era qui ho havia de dir, perquè no hi havia presentador, no ho diu, atès que ell no ho diu, no és el president que s'ha d'aixecar i dir res, però jo crec que hi hauria d'haver algú de la sala que s'hagués aixecat i dir, sisplau, aquí a la sala hi ha el president del país.
Però si no hi havia ni micro ni res, no podia...
No, és igual, t'aixeques i ho dius.
Sí,
ja,
home, però...
No, és igual, interromps, ja està. És que si no, tot, saps què passa? Que tot és igual, tot és igual.
Sí.
I si tot és igual, doncs ja no té importància ni a la independència ni té importància a res.
Però no trobeu que, tot i que parla molt bé i és un gran polític, aquella passejada que feia per allà escamisat, és que és veritat, semblava que estigués a l'hora de casa seva. No?
Bé, però allò cadascú de fet...
El Marc no ho acceptava. Allò.
Bé, però és igual, perquè... No, sí, perquè imagina que hagués sigut, doncs, la CUP, la CUP, el David Fernández, ho fa amb jersei, i l'important jo crec que és el que diu una persona i el que fa.
Però la forma de dir-ho també, i tant.
Bé, però és igual, cadascú té...
El vestir-ho, tu.
Sí, però per això cadascú està en un partit diferent, saps? Vull dir que, i clar, si no, doncs estaria en un altre partit. Això no importa. El que sí, el que passa és que jo el que vaig sentir allà era tot el que ja em sabia de memòria, absolutament de memòria, no em deia res de nou, era un míting d'aquests que es fan, o no tant com míting, però sí una xerrada d'aquestes que es fan en diferents llocs de Catalunya, que va al polític de torn, diu la seva i ja està, és a dir, deia el que diu sempre, i ell, jo crec, ell té una mecànica de comportament que ell té una gran memòria, cal tenir molta memòria per fer el que fa, però ell no improvisa. Ell no improvisa.
No, amb una pauta mental.
Sí, una pauta. Sí, ell es prepara la conferència, no? I se la treballa. I aleshores la memoritza. Per això quan ell fa pauses, no són pauses per dir, ai, ara m'ha vingut una cosa que la introduiré, no? Sinó està recordant allò que ell s'ha escrit i que ho ha de reproduir verbalment. Per no portar els papers. Bé, és una tècnica com una altra, podria portar el paper i ja se no passaria res, però per això li resta espontaneïtat. Perquè quan parles així vols parlar d'una manera distesa i com si tinguessis les mans a la butxaca, et venen idees que les vas aportant en el decurs del discurs, i en canvi en aquest cas estàs molt com un encotillat per tot allò que tu t'has preparat i que no et pots desviar ni una mica. I fixem-nos que moltes vegades quan entrevistava, com l'entrevistava la Terribas a Junqueras, té una manera de fer que no respon mai la pregunta. Et diu sí, tal, i ell se t'emporta cap al seu terreny. I com que la presentadora no li diu, escolti, perdoni, és que no m'ha contestat, i burxa, sempre acaba guanyant ell perquè no respon mai el que li pregunten. Et contesta que sí, et diu sí, tal, i ja se t'emporta cap a una altra banda. I dius, però no m'ha contestat. I per tant sempre fuig d'estudi.
Però el que no pot fer és, després d'aquesta conferència, concedeixi una entrevista abans de veure's amb el president. Perquè tu dius que va dir el que ja sabíem, però és que en la Terribas encara va ser pitjor, perquè va repetir la conferència. Per tant, quines ganes. S'ha de veure amb el president i prou.
Digues, que Pasqual, es volia fer una cosa.
No, el meu sogre sempre deia, el invitado por ruin que sea. Clar, i molt més si és el president, com dèieu.
Si no, no el convidis.
Exacte. I l'altre tema és que jo veig que s'ha posat de moda això de les conferències, o sigui, és una manera de... Ara li diuen conferències, abans potser li deien meetings vol dir trobades, no vol dir res més, i perquè sembla que també Iceta, i el Miquel Iceta i el Joan Herrera també volen fer conferències d'aquestes, que no sé què trauran. Suposo que és més fàcil expressar-se indirectament que no directament de persona a persona.
Tens garantit que surts a la tele.
Ah, sí,
clar.
Sí, és això, sortir a la tele. Què puc fer per sortir a la tele? Doncs mira, faré una xerrada i ja està.
De tota manera, els escenaris tan diferents com plantejava el Jaume del Mas i del Junqueras, jo crec que el Junqueras amb corbata s'hagués trobat incòmode. Vull dir,
no amb corbata, no.
No ho sé.
No d'aquesta manera tan capatxana.
Jo crec que forma part del seu caràcter.
Bé, però mai havia fet una conferència amb aquell mar, amb aquell ambient, amb aquell to, amb gent de moltíssim nivell, i es havia de, no vestir corbata, clar que no, però posar un faristol i centrar-se en pla conferenciant.
Sí, però a ell li va agradar més aquest pla de d'allò, que no sé qui deia, que semblava, doncs, els pastorets, perquè anava passejant, anava d'allò, ja té una... Però bueno, jo crec que formava part del seu estil, però per mi el meu estil és el del president Mas.
Era una classe.
De l'autònoma.
Sí, una classe
de l'autònoma, de fet.
I quan fas classe, doncs vas d'una banda a l'altra de la classe, no? I et vas movent. Era això. Però el que passa és que tots els alumnes ja se sabien tot allò que va dir.
Escolti, ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Pasqual d'Osor, Jaume Pla i Víctor Alexandre, moltíssimes gràcies, molt bon dia i que vagi bé el cap de setmana.
A reveure. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you?